Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Quan anàvem a escola no teníem un treball fet, l'excusa era la impressora no funciona. Efectivament, avui són les 8 i 7 minuts, comencem el Nitrat. Més tard del que toca, perquè l'empresa de la redacció ha decidit fer-nos la guitza com mai. I bé, comença aquí el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 110, o cinquè de la quarta temporada del Nitrat, parlarem de la festa de tardor amb qui? Amb la Mercè.
Benvinguda, Mercè, ben tornada.
Oh, hola.
És un plaer tornar-te a tenir aquí avui.
Home, això es fa estrany, està com de persona convidada.
Com de convidada, eh?
Sí.
Avui t'estaràs la teva pròpia medicina.
També recordeu que si voleu que destripem un personatge històric català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust, i ho podeu fer, com sempre, al telèfon
93-675-1587 i 93-675-1588.
O bé també a través de les xarxes socials, a Radio Nitrat al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Avui amb Navet, en Jordi i en Marc, que està barallant-se amb aquella màquina de l'infern impressora de paper, amb les seves seccions, que estaran també a les xarxes socials i a tot el que ens vulgueu dir. Abans, però, com sempre, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Els gausacs que carreguen la clàssica de 8.
En un cap de setmana casteller de rècords, els castellers de Sant Cugat han anat fins a la Sagrada Família de Barcelona per actuar amb la colla anfitriona i els moixiganguers d'Igualada. Tot i descarregar un 3 de 8 amb un tronc renovat, a la segona ronda, els de la camisa verda han caigut.
I com que ens hem oblidat de seguir escrivint el guió, us informem que han caigut del 4 de 8. La segona ronda del 4 de 8 va quedar encarregat i van acabar l'actuació amb un 2 de 7. Les colles que els acompanyaven van fer també 4 de 8, com els moixianguers d'Igualada i els castellers de la Sagrada Família. Moixianguers d'Igualada no van reeixir amb el seu 3 de 8, va quedar un intent desmuntat i van acabar l'actuació amb un 3 de 7. I els castellers de la Sagrada Família van aconseguir acabar l'actuació amb un 3 de 7 aixecat per sota, i un 7 de 7, i també un inèdit vano de 5 per sota. Tres pilars de cop aixecant-se per sota. Bastant insòlid de veure.
Impressionant, no? També.
Exacte, i més davant de la Sagrada Família.
Seguim.
12 d'octubre, sardanista de Sant Cugat.
Finalment, aquest dimecres es va poder celebrar l'aplec sardanista de Sant Cugat i es va fer al pavelló 3 de la Rambla del Celler. Afluència de públic irregular, degut sobretot a la forta pluja, però bona presència d'aficionats de la sardana d'altres contrades. Fins a 11 colles van participar, a més, en el concurs improvisat que estava programat. A més, també s'ha organitzat una ballada a Sant Cugat aquest mateix dissabte.
A la plaça d'Octavià.
Vet aquí.
I els gegants i la seva canalla se'n tornen a l'aplec de la Salut.
Els gegants han pujat amb la gegantona Salut, amb la canalla, com a protagonistes a l'Ermita de la Salut de Valldorès, en un aplec passat per aigua, juntament amb els gegants de la Llagosta.
I us recordem les activitats que tenen engegades les entitats aquestes setmanes i que són notícia.
Els caparrots tenen obertes les votacions al caparrot de l'any, que podeu votar-lo a les urnes de la Casa de Cultura.
Com amb els bastoners, per exemple, que han proposat Oriol Canes, fundador de l'actual grup, com a caparrot de l'any.
I també que el Premi Literari dels Castellers de Sant Cugat, Gausacs Amunt, està en marxa i podeu enviar les vostres obres al local social de l'entitat, al local que es troba a la Rambla de Can Móra número 11, i que poden ser coses boniques i tal, com per exemple aquesta.
Els castells són molt més que un grup de gent enfilant-se els uns damunt dels altres. Abans de poder arribar a fer un castell, cal que el grup estigui ben unit, que confien cegament en totes les persones que formen la colla. Sense això no faríem ni un pilar de dos. Això va dir intentar recordar el fil per randa les paraules que tants cops havia sentit en boca dels seus pares, del cap de colla, del cap de canalla. I després, a més, cal ser fort, àgil, valent. Amb cada nou adjectiu s'estirava i s'inflava per semblar una mica més alt, una mica més corpulent. Però clar, qui no ha fet mai castells, això no pot saber. un fragment nou del Premi de Narrativa i Prosa que va guanyar l'any passat el Premi dels Gausacs Amunt, i que vosaltres també podeu participar i us n'informarem més al final del programa.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Doncs obrim una nova partida de botifarra mentre ens estem començant a fregir aquí dins de nou a l'estudi per parlar amb la Mercè i la festa de tardor. Ben tornada, Mercè, com estàs? Ben tornada,
Hola.
Nitrat.
Doncs gràcies.
Com ha anat aquesta... com van els teus dilluns?
Els meus dilluns, tranquils.
Diferent.
Molt més tranquils, sí.
Diferent.
Sí. Però, bueno, ja també se us trobava a faltar, o sigui que he dit... Bueno, de fet, no, vas dir tu, Nacho... Vindràs el dia 17, jo, vale. Vindré el dia 17. Va ser així, però sí. Vinc
que,
amb...
Que en Marc m'acusi d'autoritari, ho entenc, perquè ho soc, però... Tu
a
ho has dit tu?
Ens, a veure, que ens coneixem de fa molt temps...
Cuando el río suena...
No, però molt bé, vinc amb molta
il·lusió. Què passa quan el río suena?
No ho sabem, ens hem quedat aquí...
Buena sobre el cobija o algo així.
El nostre excel·lentíssim director ja m'ha entès.
Vale.
Em tocava rebre molt avui.
Sí.
Perfecte. Doncs, festa de tardor, és aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana.
Com va aquest any? Com funciona aquella?
Doncs mira, com que ho he preparat així de la meva manera, doncs jo ho vaig fent, vale? Us dic que la festa de tardor sempre té un lema. Llavors aquest any el lema d'enguany és 40 anys cantant les 40.
Ah.
I us llegeixo un petit fragment del manifest. Sempre hi ha, bueno, des de fa uns anys ja es fa un manifest, i us llegeixo un petit fragment per començar a explicar-vos això de la festa de tardor. Val?
Molt bé.
I diu: aquelles persones que han seguit amb una certa atenció l'evolució de la festa, el lema d'enguany els pot semblar reiteratiu. Certament no els manquen raons, però no és el mateix celebrar la 40a edició, que és el que es va fer l'any passat, que celebrar els 40 anys. Això toca enguany. En tot cas, ens ha semblat que calia insistir-hi, que un esdeveniment com aquest, amb una llarga trajectòria i que marca una data indefugible en el calendari local, mereixia un altre auto-homenatge, si se'ns permet l'expressió. Aquest és un, doncs, ja us dic, un fragment del manifest, i aquí ens està explicant bastantes coses. Ens està dient que no se celebren la 40 edició, sinó que se celebren els 40 anys, vale? Que són dues coses diferents. I ens està dient...
Són coses que fan com de mal celebrar, no? Perquè tu ja has celebrat les 40 edicions, ja has celebrat 40 coses, i l'any
següent
tornes a celebrar 40 coses.
Però de fet l'any passat tampoc és que no es va fer una festa com a tal, no es va fer la festa dels 40 anys, o de la 40a edició. Llavors aquest any s'ha aprofitat, doncs, per celebrar-ho com Déu mana. Llavors, per tant, quan comença això? Doncs l'inici de la festa de tardor és l'any 1976. Es va fer al voltant del monestir i van participar unes 20 entitats. Ara pensem que, doncs, més o menys hi participen unes 80 entitats, o sigui, la cosa ha anat en augment,
home,
bastant en augment.
Era això, no? Vull dir que era la intenció, no?, de la festa, podem dir.
Sí, bueno, durant un temps la cosa va decaure, però que, bueno, com totes les festes, no?, que hi ha moments més esplendorosos que altres, no? Però diguéssim que que últimament porta uns anys que la festa està prenent bastant protagonisme. Llavors, com va néixer? Doncs va néixer d'una forma molt, molt maca, i la festa, diguéssim, que sempre el seu objectiu bàsic és que és una festa que és de les entitats i per les entitats, una mica com aquest programa.
Sí.
Val? És feta per entitats, i les entitats són les que participen i les que tenen el protagonisme en aquesta festa, i a més és una festa reivindicativa, que això també és una cosa que és molt, molt, molt important en aquesta festa. Llavors, d'aquí ve el lema. Cada any s'ha fet un lema diferent, i cada lema, bueno, aquest any, sí, una miqueta també, aquest lema pretén reivindicar alguna cosa que les entitats creuen que li falten al poble, o que s'hauria de millorar, o el que sigui. Llavors, per això, sempre té aquesta vessant reivindicativa, que és també molt, molt, molt important, perquè no és només una festa festiva, sinó que és doncs, també per reivindicar alguna cosa. Digue'm, Nacho.
Pregunta bàsica.
A veure.
Tornem als temps del Nacho ignorant, si és que no ho ha deixat mai de ser. Quan es diu entitats, a què refereix exactament?
Quan es diu entitats, es diu qualsevol entitat de Sant Cugat. Això també ha portat certs problemes i aquí, per això et deia abans que podríem estar hores i hores i hores parlant sobre aquest tema. Us he dit que és una festa d'entitats, però clar, exacte, on està el límit de les entitats? Al llarg de la festa només us diré que hi ha hagut unes 425 entitats que han participat, entitats, associacions que han anat participant a la festa. Vale? Què vol dir això? Que són entitats que poden ser culturals, que poden ser esportives, hi ha entitats polítiques també, o sigui, els partits polítics també s'apunten al carro.
Sí.
Hi ha també entitats sense, vull dir, com es diu això, d'ajuda, no em surten ara com ONGs, no? Entitats...
Sí.
Hi ha, bueno, entitats de tots tipus, és a dir, les culturals últimament han pres més poder perquè últimament s'han anat concentrant en un dia que és el dissabte normalment, però això no passava abans. De fet, abans va començar que era només un dia, la festa de tardor, després s'ha anat, bueno, s'ha anat engrandint tot una mica, no? Però entitats vol dir això, vol dir tot tipus d'entitats doncs del poble. I ja us dic que fins a 425 són les que han participat al llarg d'aquests 40 anys o 40 anys, perdó, de la festa. I a veure què més us dic jo ara.
El que vulguis, has vingut aquí a parlar de les teves coses.
Ja, ja ho sé, si tinc moltes coses a dir, si és que no...
Endavant.
No, a veure, coses, diguéssim, la festa, les activitats que ha portat sempre a la festa... Hi ha moltes que són innovadores, com sempre, i hi ha altres que sempre s'han mantingut. Per exemple, la xocolatada, aquí anem de menjar, la xocolatada popular sempre, 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 sempre hi ha estat. Vale? I aquest any torna a haver-hi una xocolatada, com o no? Eh? Una xocolatada que la podreu trobar el dissabte a les 6 a la plaça Octavià, per exemple.
Molt bé.
Just després altres, de les gitanes.
Just després de les gitanes, sí. De fet... crec que més o menys vindria a ser que podríem veure les gitanes amb un got de xocolata.
No,
diguem
de xocolata, no?
Sí. Hi ha altres activitats que no és que s'hagin fet durant, o sigui, totes les edicions, però són també bastant significatives. Per exemple, les migues manxegues del Centro Castellano Manchego. Aquestes porten, no 40, però potser 30 anys les porten fent també, que és una activitat que s'ha fet molt sovint. Hi havia hagut una pedalada popular també que la muntaven els socialistes, però també són, potser feia 30 anys que ho portaven i els últims anys ja ho han deixat de fer. Veure, les gitanes, per exemple, les gitanes també. Ei, Jordi, què n'has a dir?
Jordi, va.
Anava a dir que ja, és que ja no tenen força ni per pedalar aquesta gent.
Després les gitanes també, que abans les portava a les Bart i ara les porta a l'Euro Mediterrània. Doncs també, crec que des de la segona o de la tercera edició, que sempre cada any s'han fet, o sigui que hi ha activitats doncs, que tothom ja com espera.
Està
no?
Obertes.
De fet, vaig trobar, i això em va fer molta gràcia, que els castellers ara feu una diada separada de la festa de la tardor, però els castellers, la primera diada castellera es va fer dintre del marc de la festa de la tardor.
Sí, sí.
Per tant, doncs, digues... Sí, ja, és que ho havia de dir. Ho havia de dir.
Ui,
això.
Ui, però podríem fer un... Podríem fer una mena de...
Uf.
De col·laborar intens sobre per què els castellers van deixar d'actuar a la festa de tardor com a diada oficial seva.
Sí, jo ja et dic que hi ha hores i hores aquí de parlar. Després també...
I portaríem navalles.
Sí, després també s'ha de dir que els primers caparrots que va tenir Sant Cugat es van fer gràcies a la festa de la tardor. Bueno, eren uns caparrots que ara la majoria no, ja no es poden veure, però per exemple hi ha el Groucho Marx, que crec que encara surt de tant en tant, i el Groucho Marx era es va fer gràcies a la festa de la tardor i amb aportacions econòmiques de la festa de la tardor. O sigui que dintre del que és això, no? Una festa que porta molts anys, doncs doncs també ha portat moltes coses en el món de l'associacionisme santcugatenc. Què més? Després també, bueno, he mirat una miqueta els cada any té pregons, la festa de la tardor. I hi han hagut pregoners bastant interessants també.
Com ara,
espera't que t'ho miro. Com ara, l'any 88 va estar a punt de vindre en Pepe Rubianes.
Oh.
Finalment no es va poder, bueno, no es va poder aconseguir, però va estar a punt.
I ara tampoc no ho aconseguim.
I bueno, i ara és bastant impossible.
Vinga,
sí.
A mi personalment em preocuparia, m'encantaria, però em preocuparia.
A mi no.
Per què?
Perquè jo sempre l'hagués volgut conèixer, però em preocuparia que fossin capaços de portar-lo.
Pues, d'acord, ara ho entenc.
El tema Ouija és un tema...
Ara. Potser seria una mica difícil. Després hi va vindre gent com la comissió de barraques, aquella que existia fa uns anys.
Les barraques, que o, qui se'n recorda
ja? Les barraques, no?
O els ocupes de Torreblanca.
Mare meva.
També estem parlant d'anys i anys.
No, Marc, no te la guardis. No te la guardis, deixa-la Marc,
anar,
no te la guardis.
Deixa-la anar.
No entrarem en el tema de per què no recordeu les barraques. Ja està.
No. Bueno, sí, deixa-m'ho aquí, va. És igual.
Jo me'n recordo de totes les barraques que he anat.
Jo també me'n recordo de les barraques que he anat,
De totes.
Perdó.
Perquè algú sabia que ara recollint tu.
Jo també ho recordo, però... Deixem-ho aquí.
Jo no.
Jordi, ja sabem que tu no.
Després també els famosos Madí i Cugat van ser pregoners de la festa de tardor. O... durant un any el poeta Joan Oliver, gran poeta i millor persona, doncs no només va ser pregoner de la festa, sinó que a més va apadrinar la festa durant un any també, cosa que doncs també li donava cert prestigi a...
Pere IV faci de pregoner d'això.
Està força bé, no?
Sí, està molt bé.
Doncs això, per tant, sí.
Quin any va ser l'any de Joan Oliver de com a pregoner?
Vinga, tu miro.
Sí? Oh, m'encanta.
I mentre tu miro, us vaig dient què es fa aquest any, perquè dèiem que bueno, cada any doncs, més o menys es van repetint bastant les activitats, però cada any també es van aportant coses noves, i aquest any, com que eren els 40 anys, doncs evidentment també s'havia de fer una cosa una miqueta especial. ¿Vale? Uh-huh. De fet, els actes ja han començat. Sí, oficialment el dia 14 va ser el primer acte que es va fer, però bueno, com que ja és todo pasado, pues anirem a veure quins són els actes. No us ho diré tot perquè n'hi ha moltíssims. Si voleu saber-los tots, estan a la seva pàgina web, que és Festa de Tardor. Festa de Tardor. Bueno, poseu Festa de Tardor en el Google i us surt el link directe,
que
vale?
Que
no me'n recordo com... Però era
fàcil.
Sí, era HTTP, Festa de Tardor, i no recordo el final, però bueno, que és molt fàcil de trobar. Llavors, per exemple, doncs demà mateix hi ha la presentació de l'exposició dels 40 anys de Festa de Tardor en cartells, que són tots els cartells de la festa, menys el de l'any 2004, que no hi va haver cartell. Txan, 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 txan. El per què el podreu descobrir...
A l'exposició?
No sé si a l'exposició, però el podreu descobrir potser en algun altre lloc. Però això, hi ha els... Bueno, els cartells que hi ha hagut durant tots aquests anys, que és la presentació d'aquesta exposició és a la Casa de Cultura a les 7, o sigui que si voleu anar, doncs esteu convidats. I després hi ha la part del gruix més gran, seria dissabte i diumenge, i us dic algunes cosetes així que m'han cridat l'atenció.
Fins allà les més destacables, va.
Sí, vinga, que són, per exemple, el muntatge d'una maqueta de trens a escala, a Plaça Octavià. Això durarà dissabte i diumenge, ¿vale?
Wow.
Cosa que
a quina escala?
A escala.
A l'escala de casa teva.
A escala...
Depèn de l'escala que sigui.
A l'escala de pues la que ha de ser. La que ha de ser. Mira, el poeta Joan Oliver, l'any 1985, va ser el... De fet...
El millor any. El millor any.
Poc abans que morís. Sí, pocs mesos abans que morís. Vale. Seguim. Després hi ha una gincama esportiva, per exemple, de 10 a 2 el dissabte també, que organitza la coordinadora d'esports. Després, com a cosa innovadora, hi ha una concentració de balladors de gitanes. que això m'ha semblat molt curiós, que organitza la comissió del Vall de Gitanes, i ens diu així, ens diu, vine a la plaça d'una forma ben gitana, amb tants obsequis de la comissió com puguis. Faran un vermut i us anunciaran alguna novetat per aquest any. És a les 12:30 a la plaça Pep Ventura, doncs, bueno, podem anar tots vestits de gitanos amb tots els obsequis que han anat donant durant tots els anys que han fet les gitanes. I veurem, perquè ma, aquests ja... de la comissió del Vall de Gitanes estan bastant bojos.
Hi ha algun pongo sideral, amb la comissió de gitanes? Amb...
Hi ha algun pongo important, sí.
Jo l'any dels mitjons vaig plorar bastant de riure.
Déu-n'hi-do. Sí, de fet, és veritat, mira, ara ho diré. El primer any... No, ara ho diré perquè m'has picat. El primer any...
Marc Travé pica a tothom.
Vaig ballar amb el Marc Travé...
Estava picant, li estava dient, podríem repetir-ho, que és diferent.
Ah, vale, no, sí, també podríem repetir-ho. Però el primer any que vam ballar amb el Marc Travé i jo, ens va tocar ser la primera parella i vam decidir vestir-nos de nuvi i núvia i vam crear una bonica tradició en la qual cada any, a partir d'aquell any, totes les primeres parelles s'han anat vestint de nuvis i núvies i han fet tot el tema de tirar el ram i tot això. Doncs això va començar amb en senyor Marc i jo.
Pregunta ignorant. Abans no es feia?
Abans de nosaltres no es va fer mai, perquè això m'ho van dir els de la comissió, que em van dir, vaja merder que ens heu fotut aquí, que ara tothom vol fer
el mateix.
Sí. O sigui que no ho va fer...
Però això, en canvi...
Jo no ho sabia, vull dir, però... jo que me n'acabo d'assabentar que havíem creat aquesta tradició.
Doncs mira, doncs sí.
Doncs, en principi, Mediterrània, quan balla les gitanes, balla, o sigui, hi ha una primera parella de nuvis. O sigui...
Hi ha la figura dels nuvis, però a Carnaval sembla ser que no...
A Carnaval no es va donar, això, ho vam crear nosaltres. Els hi va agradar la idea i mira...
Una idea que va sortir precisament de que havien ballat gitanes en Mediterrània, es va durar molt de temps i van dir, no sabem de què anar, de nuvis.
I punto. Ai, i mira.
Divertit.
Després, seguim, el dissabte mateix hi haurà un sopar popular de 9:30, bueno, sí, de 9:30 a 10 hi haurà un sopar popular a la plaça de l'Om, que organitza Cal Temerari, i després tindrem, just també a la plaça de l'Om, un concert de dansetes, que sé que us agrada molt això.
Molt.
A càrrec de La Portàtil FM.
Home,
que faran dansetes de 10:15 a 12 a la plaça de l'Om mateix, ja us ho podeu apuntar. El diumenge...
Que coneixeu aquesta gent?
Jo sí.
Sí? Què tal?
Molt bé. A mi m'agraden, eh?
T'agraden?
Però fan per fer ballar, són perfectes.
Sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí,
doncs
sí.
Mira, tindrem bon públic i tot.
Tindrem públic. Després, el diumenge, com a coses així que això, no?, que m'han cridat l'atenció, hi haurà un assaig obert de Pedra i Sang, de 10 a 12 a la Casa de Cultura.
El diumenge?
El diumenge.
Curiós.
Tindrem un concert de Pedra i Sang. Després, m'ha fet molta gràcia, a la Creu de Terme, els de la Plataforma per la Llengua fan un superdictat.
No m'hi apuntaré pas.
Acabes de fer un curs de català i no t'hi veus en cor.
No,
molt bé.
Perquè ho barrejo tot. És el que té quan fas un curs de català, que cada vegada que escrius una cosa... És horrorós.
Et fa pànic.
Fa pànic. Ara tinc més dubtes que mai.
Bueno, però ara ho tens més fàcil perquè els accents diacrítics ja no hi són.
Ja. Jo me'ls
vaig haver de... favor.
No me l'han fet perquè jo me'ls vaig haver d'aprendre. No m'ha servit de massa.
El següent encara seran els
pronoms
febles. Pronoms
febles. Això hauria de caure, però jo... Abans que els diacrítics jo hagués fet caure, mira. Però és igual.
I la següent història que caurà seran els doncs, llavors... i que substituís per pues i vales.
I valents.
I els bocates, sí, també. I bocates. Cada cop que sento un bocata és per trencar-li la cara a la persona.
Bocadillo.
Un bocata de fuet. No, mare meva.
No trenquis la cara a ningú, noi. Va,
bueno, vinga, Mercè, després, acabem.
Això.
A quina hora era això, Mercè?
De 11 a 1, superdictat a la Creu de Terme, que organitza la Plataforma per la Llengua. El diumenge ja estem, sí. Després, com ja us he dit, les migues manxegues, que no les... Vull dir, les havia de posar, també.
Sí.
A les 12... al Sorral del costat de la Casa de Cultura, que organitza el Centro Castellano Manchego. Ara estic pensant que el xulo també de la festa és que s'aglutinen moltes entitats que no es veuen durant l'any, que no saben què fan, i en aquesta festa és com que tothom es retroba, no? Bueno, és que ara m'ha vingut al cap i mira, i ho he dit.
Molt bé.
Després hi ha un espectacle, això també m'ha fet com molta gràcia, un espectacle de cheerleading. Cheerleading.
Allà aniré jo.
A primera fila, filmant amb el mòbil. Vinga.
Amb els pompons, doncs això, no?
Espectacle de cheerleading a les 12 a plaça Octavià. que organitza l'Associació Multicultural Sant Cugat. Després es farà la lectura del manifest de la Festa de la Tardor a càrrec dels exmembres de la Comissió de la Festa de la Tardor d'altres anys, a les 12:30 a la plaça Octavià. I el que no he posat és, després he pensat, no has posat res de cultura popular i estem en un programa de cultura popular.
Sí, però bé, és igual.
Però bueno, el dissabte durant tot el dia hi hauran tallers de castells, hi hauran les gitanes per la tarda, hi hauran actuacions dels petits de Mediterrània, de l'Esbar també n'hi hauran, hi hauran els caparrots i els capbrossos, hi hauran els gegants, hi hauran els diables i els trabucaires, hi haurà sardanes, o sigui que si us agrada la cultura popular, el dissabte és el vostre dia. Per sortir al carrer, tot es farà a la plaça Octavià.
Bastoners, també hi haurà bastoners.
Bastoners també, és veritat, se m'ha oblidat. Bastoners també hi haurà, o sigui, estaran representades totes les entitats de cultura tradicional i popular. Val? Per tant, doncs això, qui tingui interès en aquest tema, doncs que estigui per allà tot el dia.
Doncs, ja està. Déu-n'hi-do, Mercè, el que ens has portat.
No, ja per últim, com que, perquè clar, podeu pensar, i per què ve la Mercè i no ve algú altre? Bueno, perquè jo sóc així i vinc a explicar-vos coses. Ai. També. Però, per què la Mercè en sap tant? No perquè he anat a la pàgina web de Festa de Tardor, que és on heu d'anar vosaltres, i sabreu moltes coses. No. A més, per els 40 anys també es farà un llibre. Dels 40 anys, de la Festa de Tardor.
Què ha fet aquest llibre?
I aquest llibre l'ha fet una servidora.
Molt bé.
Bueno, que està encara en procés, per tant no sortirà encara, però sortirà en pocs mesos. I una altra noia que es diu Núria Oliva, que també és del món, bueno, del món associatiu, que també ha estat molts anys visquent la Festa de Tardor, que vindrà aquest any també i tot. O sigui que ja quan estigui ja el llibre en les meves mans, ja us tornaré aquí i us faré un...
No, home, suposo que tornaràs abans, eh?
Bueno, sí, sí. Però, bueno, pues això, que també tindrem un llibre amb tota la història dels 40 anys de la festa.
Molt bé.
Ens acaben de curar la falca i havia venit aquí a hablar de mi libro.
Sí, 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 sí. Totalment. Totalment.
Evidentment. Totalment. A veure, si
espero,
no...
Espero que almenys ens emporti un exemplar gratuït per haver-li deixat aquests minuts per ella.
Home.
Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies. Anem una mica apretats de temps perquè hem començat tard. Però moltes gràcies per portar-nos tota la info de la Festa de Tardor. Si pots, ens deixes tot el plec d'horaris i tal.
Sí, home, sí.
I ens ho, després a l'agenda, ens ho repartim. I ho,
ah, sí, bueno, ja us dic, que són quatre, sí, no és tot, són quatre coses que m'han fet gràcia a mi.
Però,
o sigui,
no, però per exemple, això de Pedri Sang, que ho esmentarem, tot això, l'espectacle cheerleader de cheerleading t'ha fet gràcia, però no sé si és una cosa que hem de parlar aquí.
No, podem esmentar.
El Jordi interessarà, segur. Doncs, alguna cosa més que vulguis dir, així com a final?
No,
com
que aneu...
Estàs, Mercè? Jo
estàs? Bé,
que bé. Faltar?
Bé, bé, bé. Doncs escolta, no sé, ja vindré més.
Ens escoltes de tant en tant, si digues?
Us escolto, sí. No, la veritat és que... No, no el dilluns.
Els teus nebots ja no ens escolten, no, però?
Doncs mira, l'altre dia em van dir, a veure si estava a la ràdio, que passaven per aquí davant, i els vaig dir que ja... que això ja s'havia acabat.
Ja menys.
Ja una miqueta menys. Però jo crec que sí, que també us escolten.
Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies. Saps que vols quedar-te aquí al programa si vols una estoneta més?
Ah, jo ja em quedo,
A ficar cullerada.
Clar.
Anem a veure què ens porta avui la Bet.
Mon pare se'n va al mercat. Mon pare se'n va al mercat.
Bon vespre, Bet, què ens portes avui?
Bon vespre,
com
doncs...
Com estàs, d'entrada?
Bé, molt bé.
Va, què ens portes?
Avui no us porto el que normalment porto els dilluns, que és parlar-vos d'un ball diferent d'un indret del país. Avui, de fet, vinc amb representació de comunicació, però de... vinc amb representació de comunicació de... ara ja m'he perdut, perquè com que aneu fent coses...
Sí, estem fent mímiques. Mentre parlo la Bet, ens agrada fer un espectacle la mímica i distraure-la.
I a mi em gaspisten...
Aviam,
Bet. Vinc amb representació de comunicació de la coordinadora.
Ara. Càrrec oficial.
He reprès el fil, perquè, bé, dins del marc de la Festa de Tardor d'aquest any, aquest proper dijous s'inaugura una exposició que es diu Festa Popular i Catalanitat Cívica.
De què va això?
A veure, aquesta exposició té per objectiu donar a conèixer l'actualitat del fenomen festiu, no tant des d'una òptica d'estudi antropològic, que és el que podríem pensar
i tal, sinó des del punt de vista de la sociologia i de la política, val? O sigui, no de manera antropològica o etnològica, sinó de manera sociològica i política, entenent la política com la participació de les persones en els afers ciutadans, d'acord?
Entesos.
Per tant, l'exposició mostra com la festa popular va més enllà d'omplir el temps d'oci cultural de la societat, i les manifestacions festives emmarquen les relacions entre les persones que viuen en la societat i les seves relacions amb el medi que les envolta, o sigui, no, el que passa normalment.
Exacte.
En una ciutat, en un poble,
l'acció directa amb l'entorn.
És això. Entre d'altres coses, doncs, aquesta exposició parla de la celebració de la relació de l'home amb la natura, amb el treball, amb la religió, amb l'oci, amb l'art i la cultura, val? Que són les peces principals amb les quals l'home interrelaciona.
Que no és només fotos boniques, sinó que són fotos amb la imatge que porta amb l'acció al
mentor. Vet aquí.
Està bé.
A veure, bàsicament aquesta exposició vol explicar de forma gràfica i amena la festa entesa com una de les principals manifestacions cíviques de la població. I de fet consta de 5 àmbits diferenciats. Vull dir que es veuen molt bé a l'expo. El primer recull una sèrie de consideracions generals que són universals, podem dir, que serveixen per tothom, val? De fet, serveixen per tothom i per qualsevol societat, són vàlides per tothom.
Però les fem de cultura catalana perquè és el que tenim aquí.
Exacte. La resta d'àmbits es centren sobretot en l'àrea de cultura catalana, val? Que és la nostra. I, de fet, intenten, doncs, retenir els aspectes que són més rellevants, els aspectes que són més significatius de la cultura popular i que permeten descriure la seva evolució i explicar la festa, podríem dir, tal com avui en dia l'entenem, val?
Entesos.
Perquè, evidentment, no té res a veure les festes com es feien abans, ja ho sabem que tot era, corpus, no? Era això.
Sí, sí.
Que tot sortia al mateix lloc, no sabem per què, tot sortia d'aquí.
Avui en tornarem a parlar.
Ho veus, ho veus? Corpus té alguna cosa així, doncs, en principi, aquí doncs veurem la festa com l'entenem avui en dia. La inauguració de l'exposició es fa aquest 20 d'octubre a les 17:30 i es fa al Museu del Monestir de Sant Cugat.
El claustre mateix?
Vet aquí al segon pis,
A dalt.
A dalt. Bueno, primer pis, vaja, no sé, és el primer, no?
El pis de dalt.
Bueno, el pis de dalt, no
el
sé.
Pis de dalt.
El pis de dalt, això.
Al costat dels lavabos.
Vet aquí.
Subiendo a la izquierda.
No, al fondo a la derecha.
No, subiendo a la derecha.
Clar, els lavabos normalment són a la derecha, Bueno, doncs és això. La inauguració es farà aquest dia, el dia 20, i participarà, doncs, el director de cultura popular, podem dir, el Lluís Puig, que és el que vindrà. També hi haurà el comissari de l'exposició, que és el Bienve Moya, i quan s'acabi l'acte, doncs, hi haurà un pica-pica per tothom. Això és aquest dijous, com us deia, i és, doncs, una exposició que ha estat organitzada per la coordinadora d'entremesos i l'Ajuntament de Sant Cugat, que són els que han fet possible, doncs, que aquesta exposició estigués aquí. Una exposició, doncs, que estarà aquí fins a finals del mes de novembre, vull dir, que estarà fins a finals de mes, sí.
Força completa,
La veritat és que sí, està molt bé, és molt interessant i...
De fet, ja està oberta ara, no?
De fet, ja està muntada, a més, ara sí. El que passa és que la inauguració oficial és aquest dijous. Però sí, ja fa dies que està instal·lada. I és interessant de veure. No és d'aquelles coses que és molt... Perquè a vegades vas a veure una exposició, és molt feixuga i has de llegir molt i això cansa. I aquesta no.
Aquesta és més de dibujos, per gent com
jo. Té moltes imatges, té molta...
I gent com el Jordi.
Exacte, per exemple, en Jordi pot anar-hi perfectament quan entendrà tot. Que no et cansaràs, Jordi, de llegir.
Però hi ha cheerleaders?
També n'hi ha.
Guai.
Que es van passejant per tota l'exposició amunt i avall. Amb els pompons. No pateixis. Bé, doncs això...
I si no, et tornem els diners.
Sí, exacte.
Tot el que paguis per entrar, t'ho tornem.
T'ho tornem. Doncs res, convocar-vos a tots aquest dijous a partir de les 5:30 de la tarda doncs a veure aquesta expo.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bet. Anàvem a fer públic, però em deixi... No, espera, que en Marc avui porta una bèstia molt xula. Passarem directament al Quina Bèstia.
Quina bèstia!
Què, Marc? Segueix sense agradar-te la teva intro, eh?
No, no li agrada gens.
La música sí, la frase que està del quina bèstia plantada aquí al damunt, no.
Ho hem
d'arranjar un dia d'aquests.
Molt bé. Quins portes avui? Quina bèstia entra avui al nitrat?
Doncs, aviam, avui no porto una bèstia pròpiament dita. Oh. Avui porto, sí que en porto, o sigui, al final n'hi ha una, però avui havia preparat la secció per parlar una miqueta d'aquests grans desconeguts del món del bestiari. Els cavallets.
Oh.
Perquè la veritat és que la gent normalment, quan parlem de bèsties, no interpreta que els cavallets formen part del bestiari. Fàcil d'imaginar, són els únics que van en grup, són els únics que porten un portador cadascú individual, són els únics que, més que sortir a cremar o fer qualsevol aspecte d'així, surten només per ballar i en aspectes protocolaris. Mm. I a més, tu pares a mirar i dius, home, per la mateixa mida, com és que els caparrots no són bestiari? Bueno, molt fàcil. Els caparrots, amb els exemples que ens ha posat abans la Mercè, són antropomòrfics, són figures humanes.
Són persones.
Deformades, però són persones. Un cabezón enorme. A mi igual em podrien dedicar un caparrot amb escala 1, però per norma general amplien el cap. En el cas dels cavallets, no. Les cabes dels cavallets és un element zoomòrfic i, per tant, compta com a bestiari.
Parla també aquest noi, m'encanta.
Un zoomòrfic.
Oh.
Sí, és una paraula que queda molt bonica i que surten els llibres i llavors
queda molt bé.
Te l'aprens, la llegeixes així i tal i quedes aquí com un senyor quan en realitat surts fora d'aquest estudi i no la tornes a fer servir. Però bueno, dins dels diferents personatges genèrics del bestiari festiu català, els anomenats balls de cavallets són els que representen unes característiques més singulars. S'anomenen cavallets, cavallins o codonines, en funció del lloc on siguem.
Codonines.
A Barcelona es diuen.
A Barcelona es diuen codonines.
Sí.
I participen en els entremesos.
Ja ha valgut la pena vindre aquí.
Veus?
Codonines.
D'on et penses que surt el nom del ball de bastoners? El codonines, que és un dels balls que va de música, que se sol ballar, ve d'unes figures de cavallets.
Anda, bueno, és que ja els cavallets, veure'ls ja fa certa gràcia, també t'ho dic.
Vale, un petit avís.
La Mercè és molt cúbic.
Conec algun... No, dic, puc entendre el sentiment, però conec algun portador de cavallets i no sé, estan molt acostumats a que la gent els semblin molt monos i no sempre interpreten correctament la rialla.
Ah, avís, no, però monos, monos bé. No, sí, sí. Jo dic monos bé,
eh? Monos de bon rotllo, eh?
No, a mi m'agraden molt, però els cavallets...
Cavallets, cotonines i... No me recordo l'altre nom, del món.
Cavallins.
Cavallins. Del món. No ho deia de mala fe. A mi m'agradeu molt.
És que estan molt...
Els teus monos no és el mateix que els meus monos, doncs.
Exacte.
Vale. Jo he fet la clarificació. Perfecto. Perquè estava dubtant entre quin dels dos monos estàvem parlant.
No, jo tenia clar que els monos de la Mercè eren...
Era mono de... Ai, que guai. Que monos. Sí.
Ho dic perquè ells estan acostumats a que els de Berga són molt respectats i la resta, doncs... Ai, qui fan gràcia. Bueno... Ells ho treballen, s'ho assegen i s'ho prenen com una cosa molt seriosa. Jordi, estàs avisat. Com deia, les característiques principals és que cada portador porta la seva mateixa figura i normalment solen tenir un caràcter de representació dansada on l'element principal és la lluita entre bàndols i fan que siguin absolutament singulars i apareguin en representacions diverses. Els cavallets, al llarg dels darrers 6 segles, o sigui, no és una tradició que diguéssim que ha començat fa 4 dies, han format part de la processó de Corpus Christi, dels seguicis de rebuda d'autoritats, de festes majors i d'altres diades assenyalades. La figura del cavallí, però, com a peça d'imatgeria festiva, no és exclusivament patrimoni del territori català, i ara aquí és quan us d'enganxar sentats. Amb diferents funcions, formes i simbolismes i guarniments, es troben parts del planeta tan distants com la Xina o els Estats Units.
Wow.
Com? Carai. Aquí també tenen cavallets, vol dir?
Aquí també tenen cavallins, sí. Els cavallins a Xina jo els he trobat amb diferents representacions mitològiques i solen tenir una funció de benvinguda, com una escorta, normalment en posició d'escorta armada, fent el passadís, però... Hola, Roger.
Sí, un moment.
Jo sabia que venien formatges avui.
El Roger Ricard fent honor al seu càrrec electe, tal qual el van presentar el primer dia, acaba de passar per davant de l'estudi a portar-nos formatge. Yeah. És a dir, que mentre en Marc continua, nosaltres anirem a rebre formatge.
L'altre dia ho vam comentar,
això és molt injust.
Sí, és molt injust, però Segueix.
I als Estats Units, una de les coses on apareix, una de les regions on apareixen, és precisament la zona de Boston, suposem que heredada d'alguna tradició europea. Això, aquesta segona part, l'haig d'investigar més, perquè la veritat és que em va sorprendre...
És com molt curiós, això, eh?
Jo, quan ho vaig llegir, em va sorprendre moltíssim, com que em vaig imaginar, tal qual vaig llegir aquesta frase, i això ho diràs en antena, i el primer que faran serà preguntar-te,
sí.
Vaig dir, anem a intentar esbrinar-ho. Confesso que a la part d'Estats Units he trobat coses molt, molt, molt difoses. M'ho apunto com a deures per trobar alguna coseta
sí,
més.
Sí, perquè Xina encara... Bueno, encara.
Bueno, encara. També,
perquè
també
tenen
sobte,
moltes,
però...
Ja tenen moltes figures.
Sí, exacte. Les figures dels dracs representants...
Sí, també, sí, també tenen molta cosa, però, no? Però als Estats Units...
que no tenen cap mena de tradició de res.
No, perquè és no tenen com... cap de pròpia.
No, no, exacte.
Ells opinen que sí, però... És...
No, però no.
Coincidiríem tots en que...
En que no.
Doncs sí, sí. Igual que també se'n troben el que eren els diferents països de l'antiga corona catalana-aragonesa. Però bueno, aquí és fàcil d'imaginar
sí.
Perquè hi ha un nexe comú, no? Tot això que consti... i això, Bet, a tu t'encantarà, és anterior,
espera.
Aquestes aparicions són anteriors a la instauració de la festivitat del Corpus.
Bé!
És a dir, estan relacionats amb Corpus, però no neixen del Corpus.
No tot neix del Corpus, no?
No tot neix del Corpus.
No, però la majoria de les coses sí, eh?
No, la majoria de les coses tenim documentades que apareixen
que
en Corpus.
Clar, però no vol dir que neixin en aquest moment.
Exacte.
Pot ser que ja abans ja hi eren i... D'acord.
En aquí sabem que neixen com a figuracions escenogràfiques en les representacions més antigues de lo que seria el teatre profà, allò, el camp de més tal, on els personatges escenificaven molt originàriament lluites a cavall.
D'acord.
Els cavallers com a integrants d'un entremès, elements protagonistes o secundaris d'una representació, formen part d'una escenificació on intervenen més personatges. Els primers els trobem documentats al segle XIV. En el llibre de les solemnitats de Barcelona els esmenta l'ordenació de la processó de Corpus, aquí sí, de 1424. Durant anys els cavallers formen part, amb els turcs, de la representació del martiri de Sant Sebastià, aquell que sempre trobareu a totes les esglésies.
Pobret, amb totes les...
Perquè més, sempre hi és, aquí a Catalunya,
sí.
Sempre hi és.
Sí, sí.
També conegut com l'entremès del gran turc. Com eren responsabilitat del gremi dels cotoners, eren coneguts com els cavalls dels cotoners i d'aquí els hi sobre el nom.
Les cotonines, vet aquí...
A Olot, on són coneguts com a cavallins, i a Manresa, els cavallets són documentats almenys des del 1601. Des de Reus, 1620, i d'altres també hi ha data a partir del segle XVII, com els de Vilafranca del Penedès i la cofradia Sant Antoni Abat, Sant Llorenç i Sant Isidre. I de la bèstia, de més, que teníem portada... Tirem endavant?
No, jo crec que tenim una secció prou bona per parlar dels cavallets dues setmanes i crec que podem acabar amb els cavallets la setmana que ve, sembla.
I tant.
Sí, sí, jo per això ho preguntava, sí? Però encara anem just de temps.
Sí, sí, pensava que, bueno, però bé, no?
Sí, sí.
I així feina feta ja per la setmana que ve. Doncs, Marc, moltes gràcies, molt bo això dels cavallets de Boston.
I, ja he dit, mentre estaves tu anant a recollir el formatge i he dit que com que no havíem trobat molta més cosa dels Estats Units, m'ho apuntava com a deures,
sí, sí.
A veure si per
la setmana que ve mira, tenim coses. Mira, ho has fet també i et premiem amb una llonganissa que t'ha portat la teva tieta des de la Seu d'Urgell. Ho suposo.
És molt curiós això de que em premien amb una cosa que ja m'ha portat la meva pròpia família, però
ja, però,
és el que hi ha
és el que
moments,
podem fer,
és,
dir,
és el que, exacte,
no tenim... podem regalar coses que ja estan regalades.
I ja podia haver quedat el Nacho i t'ho ha donat.
Sí, això també és veritat.
I tenim una capsa de formatges molt potent aquí a sobre la taula que obrirem just quan acabem això.
Aprofitem sí. Per tancar la secció recordant que si ens envieu per Twitter, per Facebook, de més els anuncis de quina bèstia voleu que parlem, us endueu un llibre del celler dels llibres com a regal.
Exacte. Ho podeu dir pel Facebook, pel Twitter i trucar en directe.
També, ara que no formo part del...
Clar, si ens hagués,
sí.
Si ens anessis escoltant, això ho hauries...
Ja, tu també pots, Mercè.
Vinga. Doncs, m'apunto.
Ja.
M'apunto.
Doncs amb aquesta gran secció de Quina Bèstia passem ja cap al Jordi Mateu i el seu Joc de Comptes.
Joc de Comptes.
Avui, Jordi Mateu ens porta la Dama de Ferro.
Exacte, la dona més poderosa de Catalunya. I no estic parlant de Pilar Rahola. Estic parlant d'Ermessenda de Carcassona.
Ermessenda.
Per un moment havia dubtat.
Ermessenda de Carcassona. Que, direu, per què es diu Ermessenda de Carcassona? Perquè va néixer a Carcassona. Vale. Xiste molt dolent, perdó.
Monologuista.
Perdonat.
Va néixer a Carcassona. Carcassona és una ciutat... Ara és una ciutat que està plena de guiris i restaurants, però abans era una ciutat medieval molt... que te cagues. Molt guai.
Fortificada.
Superguai. Superguai. Es va casar amb el comte de Barcelona, Ramon Borrell, i va ser comtessa consort de Barcelona, Girona i Osona. Vale? El seu marit es va morir, llavors el marit en el testament li va deixar els tres comtats en condominis, en violarium, que posa aquí, que vol dir que tota la vida serà, és a dir, serà consort dels comtats, i els va tenir que compartir amb el seu fill i després amb el seu net. D'acord? Fins aquí sí?
Fins aquí sí.
Vale. Entesos.
Ho hem entès.
Què va passar? Pues que aquesta tia pues, tenia molt poder, no? Llavors els nobles que hi havia quan el seu marit es va morir i el seu fill encara no era prou gran per regnar, què va passar? Que els nobles van dir, a esta tia nos la petamos.
Aquesta la fotem fora per usar, no?
Pues no. Pues la tia tenia ja uns parellos i va dir, pues no. El seu fill, Ramon, Berenguer Ramon.
Berenguer
Ramon. Vale?
És que no tenien gaire...
Berenguer Ramon.
O Berenguer o Ramon o...
Sí, tots es deien
igual. O Borrell o sí. Alguna
cosa. Va començar a regnar juntament amb ella. Però va haver-hi mals rotllos i van decidir partir-s'ho. Llavors, el Berenguer Ramon es va quedar a Barcelona i Osona i l'Ermessenda es va quedar amb Girona, que mola més. I ja està.
Girona mola més.
Però el seu fill va morir de forma sobtada, que això entre els nobles de l'època vol dir que t'he matat seguro. Vale? Perquè tu eres pagès i et mataves, els pagès han matat, però un noble quan es moria sobtadament
era
és que
algú l'havia matat,
t'hem
no?
pelat, xaval. Vale? Llavors què va passar? Que quan es va morir el seu fill i el seu net encara no era prou gran per regnar sol, doncs va tornar a regnar ella sola, fins que el seu net va tornar a poder regnar.
Vas a fer gran
per tornar a anar, però va tornar a haver-hi mals rotllos perquè aquesta família era... Com es deia el seu fill? Ai, el seu net,
Ramon Berenguer.
Exacte, al revés. Berenguer Ramon, Ramon Berenguer. Aquí som originals.
Per què canviar? Si este ja funciona,
canviem l'ordre.
Per què canviar?
A veure,
i preguntareu, per què va haver-hi mals rotllos en aquesta família?
Per què va haver-hi mals
rotllos en aquesta família? Perquè el net es va voler casar amb l'Almodis de la marca, marca, vale? I la seva àvia no volia, vale? Perquè tenia unes, vull dir, la llei de matrimonis que tenia ella no permetia, que llavors el tio va dir, "Pues jo em vull casar amb aquesta pava." Vale?
Es va
remuntar. I l'àvia va dir, "Pues saps què? Que t'excomulguem." I va demanar a l'església que l'excomulguessin.
Perquè va dir el Modis,
exacte.
Si
estigués
Ermessenda encara, però el Modis.
I per què li van fer cas? Perquè l'Ermessenda donava molta pasta a l'església i clar, tenia comprada l'església. Llavors l'església va dir, ningú problema, que aquest
ningú
tio...
Problema. Ningú problema.
L'excomulguem, però ja. Vale?
D'acord.
L'Ermessenda tenia tres germans. Sí. Vale? Ojo els noms, perquè... És a dir, ella era filla del comte Roger I el Vell de Carcassona. Vale? Llavors, els fills es deien Ramon Roger...
Roger Ramon.
Bernat Roger.
Bernat
i Pere Roger. Vale? I la filla com li dius? Ermessenda. Que dius, posa-li Rogera. No, Ermessenda.
És que Roger vale? És molt lleig. Roger és molt lleig. Ermessenda és més
exacte.
Maco.
Llavors, com que l'Ermessenda tenia contactes a l'església, va fer que el seu germà fos el bisbe de Girona. Vale? Quina cançó sona? No...
Una de... Aquesta, ja està, ja la sents, sí, t'agrada, Juli, va, fica.
Ermessenda es va casar, aquí m'agrada perquè ho he tret de la meva font de sempre, posa que es va casar quan tenia entre 14 i 19 anys, que això m'agrada perquè dius, tens 5 anys com de marge, saps?
T'has pogut casar
entre
5
14 anys. I 19 anys, decideix quan vols.
El mateix, ja? El mateix 14 que 19.
Exacte, és igual.
Ben sabut.
És exactament el mateix. Mhm. Vale? La vida de l'Ermessenda és molt llarga, no tenim massa temps, podria dir moltes coses, vale? Però és que clar, és que dona per 5-6 programes. Com ja sabeu, TV3 va adaptar la seva història amb una sèrie de 2 episodis on sortia la Laia Marull
fent
d'Ermessenda.
I es va gravar, vale? Aquí algunes parts
al monestir, oi?
I van ser dels mateixos va ser del mateix director que us en recordeu d'aquella sèrie que es deia Comte Arnau?
Sí.
Que feia el Pere Arquilluer,
sí.
Que tenia aquella veu que flipes. Pues era dels
mateixos. Era el mateix director.
Exacte, el mateix Ostres. Director i tal. Aleshores, una cosa curiosa. Ermessenda té... Ja sabeu que amb la gent així famosilla de l'època, bueno, de la història, sempre tens carrers, places...
Sí. Coses.
Ermessenda de Barcelona només té un jardí.
Però igual a Girona té quelcom, no?
Jardí d'Ermessenda de Carcassona. Que dius, home, una tia tan important.
Que només
un jardí. Jo li posaria alguna cosa més, no? una avinguda, un carrer, una plaça més gran. Llavors jo tinc una proposta.
Ah. Fes-la.
Ara que es busca, no, fer uns canvis a l'estadi del Barça, jo posaria Estadi Ermessenda de Futbol Club Barcelona. Perquè trobo que és una cosa tan gran com, vull dir, com ella. És rotllo... Pam.
Si em permets, jo crec que li queda millor el del Roger de Flor.
No, no, s'accepta el debat,
Camp Nou.
Estadi Ermessenda, Futbol Club Barcelona. I si no, podem traslladar, ja que tot això de no sabem si jugarem, quan siguem independents, sí, igual, sí, jo traslladaria l'estadi a Carcassona.
Directament,
i així jugaríem a França, però tindríem l'estadi. Llavors es diria...
Ermessenda.
De
casa teva.
Carcassona.
Molt bé, Jordi, doncs...
Això em sembla la meva flipada. Ei, sense fumar ni res, eh?
Brutal.
És brutal.
Doncs amb aquesta, amb aquesta primera part de l'Ermessenda que ens ha portat avui en Jordi, passem directament a l'agenda perquè se'ns està acabant el temps molt ràpid. Som-hi!
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a ritme frenètic totes les coses que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país, com que aquest dijous s'inaugura l'exposició de cultura catalana al Monestir, que va des d'aquest dijous 20 fins al...
Fins al 30 de novembre.
Exacte, a partir dels 17:30 la podreu visitar al Museu del Monestir, al pis de dalt, i aquesta setmana la festa de tardor serà a Sant Cugat.
Les activitats de cultura popular seran força presents a la 40a edició d'aquesta festa.
Que són, per exemple, la concentració de balladors de gitanes el dissabte.
Sí.
Nit. Dissabte a dos quarts de 12. Dos quarts d'una, perdó. Hi ha un concert de dansetes a un quart d'11 de la nit.
Recordeu la xocolatada, que és dissabte a les 6 de la tarda, per exemple, a la plaça Octavià.
Hi haurà melindros o no?
I tallers de cultura popular tot el dia.
I també hi haurà l'assaig obert de Pedra i Sang, organitzat per Pedra i Sang.
A més, tindrem també el doblet dels Gausacs a Tarragona i Sant Just d'Esvern.
Els castellers de Sant Cugat aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Pla de la Seu de Tarragona, la Diada de l'Esperidió, l'actuació de final de temporada de la Colla Jove de Tarragona davant de la catedral de la ciutat. Els acompanyaran els nens del Vendrell i els bordegassos de Vilanova. Diumenge seran a Sant Just d'Esvern a la Diada dels castellers d'Esplugues.
Tota la resta d'informació és a traicionalsantcugat.cat, pàgina de la coordinadora d'entremesos.
I arribem al final del cinquè programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible la Mercè Andrés com a artista convidada d'avui, la Bet Porqueres, en Marc Travé, en Jordi Mateu, en Pablo del Canto, les Vies de So, i jo mateixa, Nacho Ferrer, que us ha parlat durant tota aquesta
estona. Tu mateixa,
exacte. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, més Nitrat, més cultura popular i més minuts, si és possible. Molt bona setmana, adeu-siau.
Adeu.